Doncs és un quart de 6 de la tarda, hora d'obrir classe magistral amb el professor Xavier Sala i Martín. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Benvingut, Xavier, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé. Escolta, bé. M'agradaria començar pel final de tot el que tenia previst preguntar-te, perquè avui hem llegit que algunes universitats australianes han decidit tornar al paper, senyor Marcelí, al paper i al bolígraf.
I tant.
Perquè cada vegada més alumnes utilitzen, bueno, hem comentat alguns aquests dies, els programes d'intel·ligència artificial, com el xat GPT, per fer treballs, i ara faran exàmens escrits a mà per evitar les trampes. No sé, Xavier, les teves classes, si n'heu parlat o quina és la teva teoria sobre aquesta qüestió.
Sí, sí, jo faig igual. Jo crec que és molt important i és molt bo pels estudiants que una part de l'avaluació sigui sobre la seva capacitat de fer recerca, no? D'escriure un article. No necessàriament l'avaluació ha de ser allò, un examen davant teu, no? Que t'assegures que no copien, etc. No? I a mi m'agrada molt posar treballs, que els estudiants vagin a casa, estiguin un mes fent investigacions i tal, i escriguin un treball. Clar, ara han aparegut, jo tinc classes de 350 estudiants, i òbviament els treballs no els corregeixo jo, tinc un equip de corregidors que els corregeixen. No? Aleshores, què passa? Que com que ara hi ha la possibilitat d'anar en aquests programes, no? En el xat GPT,
sí.
I fer un treball que no és que sigui correcte, és que és, diguem, sembla, té l'aparença de ser correcte, no? Però normalment, si tu llegeixes bé en detall, veuràs que aquests programes són un desastre perquè s'inventen coses. Els tècnics, em sembla que ho anomenen, al·lucinen, no? Els programes aquests al·lucinen, que vol dir que si no sap una cosa, bàsicament se la inventa, però ho escriu tan bé que sembla verídic. I per tant, si tu llegeixes amb molt de detall tot el treball, doncs al final pots veure que s'ha inventat, que s'ha inventat coses que no existeixen, que s'ha inventat articles que no existeixen, que cita treballs que no existeixen, que fa afirmacions que són falses, però això requereix una feina molt més detallada, una feina molt més gran dels corregidors. I aleshores, si seguim posant treballs en els nostres estudiants, el que fem és augmentar innecessàriament la feina dels corregidors i, per tant, a mi em sembla injust pels pobres corregidors, que normalment també són estudiants de doctorat, són gent d'estudiants avançats, i per no posar aquesta feina addicional innecessària en els estudiants de doctorat, doncs el que acabarem fent, l'any que ve ja hem decidit que no posarem treballs i que tornarem a avaluar amb exàmens.
Carai.
I això, insisteixo, això és dolent pels estudiants perquè els estudiants els hi beneficia. Jo crec que és bo pels estudiants que facin treballs, és bo per ells perquè aprenen un tipus de feina que és diferent de solucionar problemes en un examen, i per tant els perjudicats principals seran els estudiants, perquè jo crec que hi haurà molta gent que decidirem que, diguem, per no haver d'estar allò hores i hores mirant si una cosa és fake o no és fake, perquè ara hi ha programes
sí.
que detecten si tu pots, si tu has copiat, eh?
Exacte. Avui en parla La Vanguardia, precisament, que un estudiant ha creat un programa per supervisar el xat GPT per veure si un treball s'ha fet exactament amb aquest sistema o no. Sí, sí.
Sí, això no sé si funcionarà. El que sí que sabem ara és que hi ha programes que si un estudiant copia un tros sencer d'un article, això es detecta fàcilment, no? I tots allà a la universitat ja tenim un detector automàtic a la que un estudiant presenta un article i ja sabem si hi ha trossos que els han copiat o no. Per tant, això no és un problema. El problema és que aquest xat GPT s'inventa, o sigui, fa un text nou que no existeix enlloc i, per tant, no l'ha copiat d'enlloc. I, per tant, al·ludeix als detectors tradicionals de còpia. I, per tant, això crearà, no, fins que algú faci un programa de detecció d'això que dius,
sí.
Que funcioni, que sapiguem segur que els estudiants no han utilitzat aquests programes de coses inventades per fer de treballs, jo crec que serem molts professors que deixarem de fer-ho, deixarem de fer, demanar, d'exigir com a part de la nota que facin un treball, i els grans perjudicats, repeteixo, són els propis estudiants.
Doncs reitero que ho he vist avui, que cada vegada, evidentment, quan feta la llei, feta la trampa, doncs ara algú s'ha dedicat a crear una eina que supervisa els resultats d'aquest xat per veure si són reals o no són reals, i a més, doncs, explica o denuncia o esquiva, d'alguna manera, per dir-ho en vocabulari estudiantil, quan algú ha fet servir aquesta eina per respondre alguna pregunta o fer algun treball. Doncs aquesta és la realitat, i aquestes són les eines que de moment s'hi estan posant per, com a mínim, identificar-la. Però canviem d'història, perquè Europa busca treballadors. Fa falta mà d'obra per cobrir tots els llocs de treball, i per això diversos països, entre els quals hi ha l'estat espanyol, estan impulsant mesures per atraure empleats estrangers. Alemanya, per exemple, ha reduït la burocràcia, ha facilitat l'homologació de títols i ha permès l'arribada de persones sense contracte amb visats temporals. França prepara una nova llei migratòria que facilitarà la contractació d'immigrants sense papers i també demandants d'asil en aquells sectors on faltin treballadors, i l'estat espanyol també ha aplicat canvis normatius per facilitar la integració de mà d'obra estrangera. La pregunta és, per què falten treballadors, Xavier?
Bé, doncs depèn. Una de les raons és que, diguem, la feina... O sigui, la pregunta és per què falten treballadors en un moment en què hi ha un atur molt elevat.
Exacte.
Perquè recordeu que l'atur és molt alt. Llavors, clar, pot semblar incongruent.
I l'atur juvenil encara més. És a dir,
si tenim allí molta gent que no que busca feina i tenim moltes feines sense treballadors, el que els experts anomenen vacants, no? Si hi ha moltes vacants a cobrir i hi ha molt d'atur, com pot ser que no agafem els treballadors que estan a l'atur i els posem en aquestes vacants? I la resposta és que les qualificacions que tenen els aturats són diferents de les qualificacions que es requereixen.
Yeah.
Dit d'una manera així senzilla, no? Si falten infermers o infermeres i els aturats són economistes, veurem que per una banda hi ha atur, que són els economistes, i per altra banda hi ha vacants. I el problema és que no podem posar els economistes a fer d'infermers perquè no en saben, no? Si hi ha llauners però els aturats són recepcionistes d'hotel, doncs tindrem que hi ha atur i a la vegada hi haurà moltes vacants perquè els recepcionistes d'hotel no saben fer de llauners, no? I aleshores la pregunta és per què passa això, no? Per què les capacitacions que tenen els treballadors, la majoria de treballadors que ara mateix treballen o que estan a l'atur, són diferents de les capacitacions que es necessiten, no? El que tenim no és el que necessitem. I aquí hi ha tres raons. La primera és que l'educació que reben els estudiants no és la que es requereix al mercat.
Perdona, t'interrompo aquí, I com ha pogut passar això? És a dir, hi ha una desconnexió entre les universitats i el mercat laboral o les empreses?
Bueno, no només de les universitats, sinó de la gent, no? Els estudiants. Els estudiants, molts, es van per modes, no? Escolta'm, ara no està de moda fer de llauner o fer de pagès, no? Jo el que vull és fer una carrera i el que vull és fer de metge o de comptable o a treballar per McKinsey, no? I això és el que m'interessa a mi. Ja sé que la gent, que es requereixen molta gent a les infermeries o que es requereix molta gent per fer de llauners, però això no m'interessa, no? La moda entre els estudiants, entre els joves, és que volen fer unes determinades coses sense mirar el que hi ha en el model, diguem, en el món laboral, el que els necessita el món laboral. Una altra explicació és que l'educació no és la correcta perquè, diguem, el que estem ensenyant ara no és el que van aprendre els treballadors. Pensa que els treballadors d'avui dia són majoritàriament gent gran, la major part dels treballadors avui dia tenen més de 50 anys, i el que van estudiar no es correspon amb el que es necessita avui dia perquè el món ha canviat. Hem viscut, per exemple, una enorme transformació digital. I el que van estudiar quan aquesta gent estava o a la universitat o a les formacions professionals eren un món que ja no existeix. Hi ha una gran transformació ecològica, no? I per tant hi ha, és a dir, moltes empreses que necessiten utilitzar tecnologies d'acord amb el tema ecològic o amb el tema de reducció d'emissions, etc, etc. I per tant la preparació que té la gent que van ser educats en el passat, però que són els treballadors d'ara, doncs no es correspon perquè el canvi tecnològic aquest no només existeix, sinó que cada dia és més ràpid, no? I la tercera raó és que no es deixa perquè el govern normalment és un gran empleador de molts d'aquests sectors, no es deixa que el sistema de salaris i preus funcioni. És a dir, si falten infermers i infermeres, el que hauria de passar és que els hospitals competissin entre ells i que pugessin els salaris, i això faria que molts dels xavals joves que diuen, escolta'm, jo vull ser advocat, però escolta'm, si faig infermer resulta que cobraré un paston. I aleshores molta gent estudiaria farmàcia. Però, com que els salaris no pugen perquè estan determinats pel govern, perquè la major part d'hospitals són públics, etc, etc, doncs això fa que, com que els salaris de la gent que no... diguem, de les feines, de les ocupacions a les quals hi ha escassetat, no pugen de manera automàtica, doncs de manera automàtica no se soluciona el problema, no? I aquests són problemes, diguem, que ja tenim ara, però que aniran a pitjor.
Yeah.
Perquè fixa't que el canvi tecnològic cada dia és més ràpid. Cada dia, i ara fa un moment parlàvem, no?, de la possibilitat d'escriure textos que semblen escrits per persones normals, no? Això farà que hi hagi una transformació a moltíssims sectors. També hi ha canvis en el món de la biomedicina, hi ha canvis tecnològics, el que anomenem la quarta revolució industrial, canvis tecnològics a tots els sectors d'una manera rapidíssima. Recordeu que fa que l'iPhone, diguem, que és una eina que ara tots tenim a la butxaca, va aparèixer l'any 2007. 2007! És a dir, fa 4 dies no teníem iPhones. I ara ja és una cosa absolutament normal, no? El canvi tecnològic és tan bèstia, tan brutal i tan ràpid que aquest problema no farà més que empitjorar. Cada vegada hi haurà una divergència més gran entre les capacitacions de la població, que inclou els que estudien ara, però que també inclou els que van estudiar fa 10 anys, 15 anys, 20 anys o 30 anys, i les capacitacions que requereix la nova economia moderna.
És que ara em sembla molt interessant el que estem comentant. Agafant aquesta branca de l'educació, tu ara, un jove, un adolescent que estigui pensant en el futur i que vulgui entrar a la universitat i escollir una carrera, què li diries? Com el guiaries?
A veure, és que jo crec que el problema no el pot arreglar una decisió d'un grup d'estudiants individuals, perquè és un problema molt més profund. És a dir, les feines que hi haurà d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys, no només no existeixen, sinó que ningú és capaç d'imaginar-se-les. Jo sempre poso exemples. Imagineu que aquest programa el fem fa 100 anys.
Aviat.
Fa 100 anys i algú ens pregunta quines són les feines del futur. Algú diria que hi ha gent que viu de fer programes de ràdio? Fa 100 anys. Algú diria que hi ha gent que viu de jugar a futbol, de ser presentació de televisió, de ser youtuber, de ser influencer... És a dir, mireu les professions que fem ara, que són normals ara, com la vostra, ara mateix, fer un programa de ràdio, imagineu. I clar, fa 100 anys era inimaginable. Fa 100 anys era inimaginable. Doncs això que ha canviat molt en els darrers 100 anys, ara ho projectem cap al futur, en un món en el qual la tecnologia s'accelera. És a dir, que canviarà encara més ràpid. Llavors, clar, si tu em dius, escolta'm, quina és la millor carrera per preparar-se per aquest món futur?
Sí. Doncs
no tinc ni idea.
Perquè
no tinc
ni
idea, perquè ningú no té ni idea de cap on va el món. El problema és que estem encara entrenant en els xavals, en els joves, en carreres. En carreres, moltes de les quals seran obsoletes. És a dir, molts dels meus estudiants fan economia, diguem, fan comptabilitat, no? Estem segurs que d'aquí 20 anys existiran els comptables? Què faran tots els xavals que han estudiat comptabilitat i que només han estudiat comptabilitat? Perquè s'han passat 4 anys de la carrera, han estudiat algunes coses generals i tal, però bàsicament el que han fotut és comptabilitat. Clar, aquests xavals, si de sobte ve una intel·ligència artificial i fa la comptabilitat, què faran? No podran fer res. Perquè bàsicament van fer una carrera. El problema és que existeixen les carreres en les quals preparem, hiperpreparem a la gent a fer tasques molt, 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 molt concretes, perquè quan diem economia o quan diem medicina, no ensenyem medicina. Els metges no existeixen. Són, diguem, existeixen els superespecialistes en una part molt petita de l'economia, perdona, de la medicina. Hi han metges del càncer, metges del cor, a dins del metge del cor són els que operen, els que miren això, els que miren allò, no? És a dir, coses molt, 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 molt concretes. I què passa si de sobte ve una màquina que resulta que fa allò, exactament allò?
No hi ha algunes.
Tu només has estudiat a posar un no sé què, no sé quina part enmig de l'operació del cor i només saps fer allò. A la que ve la màquina i ho fa, et quedes obsolet. Entens? I per tant, jo crec que la hiperespecialització aquesta que tenim en el sistema educatiu actual és un problema. El problema no és quina carrera trio, el problema és que les carreres segueixen existint. I que com que, diguem, ensenyem coses molt específiques, els treballadors són molt inflexibles. I jo crec que hauríem d'anar cap a un món en el qual no només desapareixen les carreres, sinó que fins i tot desapareixen els estadis de la vida. Fixeu que la nostra vida ara mateix està orientada, bàsicament, el primer terç a estudiar, el segon terç a treballar i el tercer terç, bàsicament, està jubilat, no?
Sí.
I jo crec que això ho hem de començar a canviar. Aquests estadis tan separats els uns als altres hauran de canviar perquè haurem de començar a preparar a la gent a ser flexible, i això vol dir reciclar-se constantment a dins de la feina, a canviar de feina, i per tant allò de dir jo estudio els primers 25 anys de la vida i a partir de llavors ja no estudio mai més, això s'haurà d'acabar. S'haurà d'acabar perquè haurem de seguir estudiant i adaptant-nos i sent flexibles, perquè les feines que hem estudiat durant la carrera deixaran d'existir o canviaran d'una manera brutal que o bé ens reciclem o bé estarem aturats. I ens passarà el que ja estem veient. Aquesta discussió que estem tenint és per què hi ha gent, tanta gent aturada, i alhora falten tants treballadors. Doncs exactament per això, perquè els treballadors que estan a l'atur no els podem transformar, no els podem redirigir cap a les feines que falten, perquè els hi hem donat una educació totalment inflexible.
És a dir, que tu t'imagines un món on, per començar, un professional de qualsevol especialitat estarà en constant evolució. És a dir, no és allò de jo estic preparat per aquesta feina i m'hi quedo 25 anys, sinó que aquest perfil desapareixerà. I no només això, sinó que s'haurà d'estar preparant constantment per nova tecnologia que anirà sortint, potser dins de la seva pròpia feina, i canviant de feina diverses vegades. És el marc que t'imagines.
És que no m'ho imagino. Tot això que acabes de dir és correcte. L'únic que has de canviar el temps. En lloc de farà o passarà, ho has de posar en present, perquè tot això està passant. Tot això ja està passant. I tornem a començar al principi de la nostra conversa. Una màquina, o sigui, vosaltres sou periodistes, una màquina que de sobte pot escriure igual o millor que els periodistes. I li poses quatre dades sobre un partit de futbol, ha marcat aquest, ha marcat aquell altre, jugant, no sé què, i et fot una crònica indistingible del que escriuria un humà. Tu creus que això canviarà la feina dels periodistes? Òbviament canviarà, sí, sí, la feina dels periodistes. I això no és una cosa de futur, això és una cosa de present, ja existeix. I com això, totes les tecnologies que cada dia estan apareixent i que cada dia fan que una part dels treballadors, una part de les tasques que fan molts treballadors siguin obsoletes, siguin desapareguin les tasques i, per tant, les capacitacions dels treballadors passin a ser obsoletes. O bé aquest món, diguem, si seguim tenint gent inflexible, que jo em vaig educar amb el Word i només sé fent el Word per fer articles i sóc incapaç d'utilitzar aquestes noves tecnologies que existeixen, si jo sóc incapaç de fer-ho, me n'aniré a l'atur, i el xaval que sigui capaç de fer-ho tindrà feina. I per tant, diguem, el món de la gent flexible, i tots vosaltres us heu hagut d'adaptar. Quan vau començar a fer ràdio, quin any vas començar tu, però les coses han canviat molt. Les oficines en les que treballàveu, abans s'escrivia màquina, s'enviaven faxos, i etc. I avui dia anem amb ordinadors i amb whatsapps i amb e-mails, etc, etc. I podem consultar coses a les xarxes socials, i podem consultar coses instantàniament en qualsevol web del món. Abans les coses no eren així. El món ha canviat, i les feines han canviat, i els treballadors que no són capaços d'adaptar-se passen a estar a l'atur. I, per tant, com a societat, el que hem d'intentar és donar les eines a la major part de la població perquè això deixi de passar, perquè es puguin adaptar en el món que vingui. Vingui el món que vingui, que no sabem quin és. Si sapiguéssim el món que ve, aleshores seria molt fàcil. Diguem, escolta'm, nens, heu d'estudiar això, que és la pregunta que tu em feies. Què hem d'estudiar? Doncs si jo sapigués que, escolta'm, el futur és la cardiologia, doncs jo et diria, escolta'm, estudia cardiologia. Però no, jo no tinc ni idea de si al futur hi haurà cardiòlegs o les màquines faran les intervencions de cor, diguem, les operacions de cor, molt millor que els humans. No tinc ni idea. És possible que sí, és possible que no. I, per tant, nosaltres hem de preparar els nens perquè puguin sobreviure tots els escenaris possibles.
Com atacaries aquesta situació? És a dir, quin és l'esglaó que creus que seria vital per tenir aquesta societat del futur més ben preparada? És a dir, aquests cursos de reciclatge que fa la Generalitat per gent aturada, no sé, si a l'escola o a la universitat, on atacaries?
Jo diria dos llocs fonamentals. Un és per la gent gran, que ja està a favor de la universitat. Aquests s'han de reciclar, s'han d'alguna manera, no sé si els cursets de la Generalitat funcionaran o no funcionaran, però tota aquesta gent s'ha de reciclar, perquè si no tindrem taxes d'atur de 10, 15, 20% durant dècades. I dos, a canviar el sistema educatiu ja pels que surten ara, per no seguir perpetuant el problema de que la gent segueix estudiant comptabilitat o estudiant un tipus de medicina molt concret que no sabem si acabaran sent professions de futur o no. I el tema educatiu jo crec que comença, diguem, abans de la primària. Comença ja als 6 mesos d'edat. Ja hem de començar a ensenyar als joves, als nens, d'una manera diferent. Fixa't que en tota l'educació, tot el sistema educatiu, diguem, des del parvulari fins a la universitat, va ensenyant aquesta especialització que t'estava mencionant abans. Aquesta especialització que és dolenta, perquè, diguem, et fa inflexible. I per tant, jo crec que hem de canviar l'educació des de ben petits, i en lloc d'anar compartimentalitzant i anar portant els nens o bé cap a economia o bé cap a dret o bé cap a, medicina, doncs, diguem, ensenyar a la gent que sigui molt més versàtil, ensenyar capacitacions que donguin una molt més gran versatilitat i que es permetin sobreviure en el món en el que viuran. Per exemple, una cosa que parlàvem abans, no?, els exàmens. Escolta'm, és veritat que, diguem, tot el sistema educatiu d'ara va estar dissenyat, bàsicament, al segle XIX, amb algunes excepcions. Hi ha escoles que ja ho estan començant a fer bé, però amb una majoria, i això inclou totes les universitats, són sistemes educatius dissenyats al segle XIX, per l'era industrial en el qual hi havia escassetat de dades. Avui dia no vivim a l'època industrial. Industrial vol dir que diguem, tothom formava part d'una gran maquinària. Entraves al Banc Sabadell o entraves a treballar a Grífols, no? I llavors, quan et mories, doncs, eres un enginyer o un advocat o no sé què, doncs et mories i et posaven a la caixa i posaven una peça exactament igual que tu, no? Es moria un advocat del Banc Sabadell, doncs fora, i posem un altre advocat que fa exactament la mateixa feina. I tots formaven part d'aquesta gran maquinària en la qual tots eren peces separades i molt, molt, molt específiques. Clar, en aquest món, diguem, estàtic i rígid de les empreses industrials, doncs estava molt bé ensenyar, doncs, a cadascú a ser una peça. Escolta, tu has d'aprendre't aquesta part del codi no sé què per ser advocat del Banc Sabadell, i tu t'has d'aprendre aquesta part del no sé què per ser enginyer, no? I perquè tu tota la vida treballaries al Banc Sabadell d'enginyer o d'advocat o del que fos, no? Clar, en un món canviant, en el qual les feines desapareixen, apareixen i n'apareixen de noves, tota aquesta gent només pot fer una cosa, i per tant, si els ensenyem a fer una sola cosa, no podran fer res més, no podran ser flexibles, no podran adaptar-se, i per tant, el que hem de deixar és de pensar en educar, això ho anomeno la McDonaldització de l'economia, tots iguals, tots els advocats han de ser iguals. Per què? Perquè quan es mor l'advocat de Banc Sabadell, en posem un altre que sàpiga el mateix, i així la maquinària segueix funcionant. Però en un món canviant, en lloc de McDonalditzar, de que tots siguem iguals, hem de fomentar la diversitat, no? la diversitat de capacitacions. En un món on no hi havia dades, era important que les dades estiguessin al cap, no?
Clar.
Com que no hi ha dades, s'ha de memoritzar.
Sí, sí, sí.
I fixa que tot el sistema educatiu estava dissenyat a memoritzar. Tu t'aprenies els afluentes de los ríos d'Espanya, que és el que m'obligaven a aprendre a mi quan era petit, i les capitales del mundo, i ho dic en castellà perquè estudiàvem en castellà, doncs, escolta'm, per què? Doncs perquè calia exercitar la memòria, perquè era un món d'escassetat de dades. Avui vivim en un món exactament el contrari, hi ha excés de dades. I, per tant, la capacitació que necessitem no és tant la memorització dels rius, sinó la de capacitat de distingir les notícies correctes de les incorrectes, de les fake news, el que és ciència i el que és màgia i mística i falsedats, no? El problema que estem tenint tots avui dia és el de les fake news, no de la manca de dades, de l'accés de dades i de la incapacitat que tenim tots de saber distingir el que és correcte del que és incorrecte, del que és real, del que és fictici. Això ens haurien d'ensenyar a l'escola, però no hi ha assignatures d'això. En un món canviant requerim que la gent tingui idees. Una idea té dos components importants. Tota idea té una pregunta i una resposta. Algú es pregunta, escolta'm, per què això funciona així, i llavors troba la resposta, i això es diu innovació, una nova idea. Estem d'acord?
Sí.
Fixa't que a totes les escoles, incloent les universitats, ens ensenyen a trobar respostes. L'examen què és? El professor fa preguntes i els nens responen. Ningú t'ensenya a fer preguntes. Ningú. I això, clar, quan els estudiants arriben i surten de la universitat i resulta que els diem, hem de ser creatius. Com collons vols que sigui creatiu si ningú m'ha ensenyat a la vida a preguntar-me coses? A la classe havies d'estar callat i apuntar el que deia el professor i totes les coses, tu aprenies a punts, de manera que tots els coneixements que estaven en el llibre del professor, bàsicament, passaven a través del professor, a través del teu cervell, en els teus apunts, i passaven del llibre en els apunts sense passar pel cervell de l'un ni de l'altre. I escolta'm, i això ha sigut tota la vida així. Tu memoritzaves allò, el dia de l'examen ho vomitaves i si ho vomitaves correctament et posaven un 10 i al cap de 15 dies te n'oblidaves. Vale? Ningú ensenyava creativitat, ningú ensenyava a tenir idees, ningú ensenyava a fer-se preguntes. És més, quan algú feia preguntes, se'l castigava. El nen que preguntava massa a classe, els altres nens se n'enfotien. El xaval que preguntava massa a la universitat, els altres nens se n'enreien. El professor li deia, calla, que haig d'acabar el temari. M'entens? Les preguntes es penalitzen. La societat penalitza el xaval que pregunta masses coses. Els nens de 4 a 5 anys tots pregunten coses. Tot el dia, papà, per què la sang és vermella? Per què el cel és blau? No? Preguntes i preguntes i preguntes. Quan arriben a mi a la universitat, és més difícil que un estudiant faci preguntes que no pas treure-li un queixal. Perquè ningú fa preguntes. O sigui, tota la curiositat natural que els nens tenien quan feien preguntes, on ha anat a parar? L'han matat. El sistema educatiu ha matat tota aquesta curiositat natural. Ja no et dic que hem de fer que els nens siguin curiosos. No. Dic que com a mínim no matem la curiositat que ja tenen.
M'agrada escoltar la passió amb la que el Xavier parla d'aquest tema. Suposo que també per la teva vessant...
És el meu tema, soc professor, jo.
Per la teva vessant de professor i d'educador, i tots estem escoltant atentament, i també alguns oients
com l'Anna.
Van apuntant.
Sí, l'Anna, per exemple, diu, actualment moltes escoles utilitzem metodologies on la base són les preguntes que es fan als alumnes. Des de ben petits els ensenyem a fer-se preguntes.
Sí, ja ho he dit abans, hi ha escoles que que, diguem, estan intentant canviar, hi ha noves metodologies, hi ha una mena de, una petita revolució en el món educatiu, una revolució que, per cert, no ha arribat a la universitat, i no sé si ha arribat a les parts altes de l'educació secundària. Per què ho dic jo? Perquè, clar, quan els estudiants m'arriben a mi, que jo estic a la part, diguem, final del sí. procés educatiu, sí. Tota aquesta curiositat que diuen els mestres que donen als estudiants, jo no la veig per enlloc. Per tant, d'alguna manera, aquesta curiositat no acaba arribant. La seguim matant. I no dic que siguin els mestres que no ho fan bé. Insisteixo, hi ha moltes escoles avui dia, escoles primàries, hi ha tota una revolució, de fet, liderada des de Barcelona per l'escola Montserrat, d'aquí de Vallvidrera. Moltes escoles estan intentant copiar el que fan aquestes escoles. Doncs això diguem, existeix. I és bo que passi. El que passa és que de moment encara no es nota que això arribi a la universitat i de totes maneres això no ha canviat per res la universitat. Els estudiants que m'arriben a mi, insisteixo, la curiositat que tenen ha desaparegut i repeteixo que potser no és per culpa dels mestres, perquè no només són els mestres els que maten la curiositat, no només és l'escola o el sistema educatiu, no vull dir mestres, el sistema educatiu, sinó que també a la societat, a les famílies. El nen pregunta: papa, per què passa això? Papa, per què passa allò? I el papa primer contesta: sí, nen, perquè això, perquè allò, sí, nen. I a la quarta pregunta diu: calla, nen, collons, que estic mirant el Barça. M'entens? I això, aquesta diguem, matar la curiositat és una cosa que no només fa el sistema educatiu, sinó la que fem entre, que ho fem entre tots a la societat. No ens agrada que la gent faci masses preguntes.
Ens hem quedat a la segona pàgina del guió, perquè havíem de parlar de moltes altres coses que no anaven en aquesta direcció, però crec que avui ha sigut molt interessant escoltar les reflexions del Xavier d'un tema que ha obert la nostra conversa d'avui, que és que per què falten treballadors, i d'aquí hem anat estirant el fil sí. i hem anat a parar a tots
hem
aquests
desviat
exemples.
Una mica,
però ha sigut molt interessant, Xavier. Hi haurà gent que està més a favor o en contra del que estàs dient, però tots hem escoltat amb atenció. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Vinga, a vosaltres, gràcies, adéu.